Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez una declaració, la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'Organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar, porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acull entre 150 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent, i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem una bolla que d'alguna manera espanta les meduses. Començarem a celebrar les festes de Sant Pere, que ja es preparen en molts municipis costers de tot el nostre territori. Nadarem de primera mà per l'espai de les Medes. Sabrem on podrem veure l'eclipsi total de sol al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui parlant com gent de França, que va venir aquí a guanyar-se la vida, se la guanyava al mar. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. I vosaltres, què?
Aquí estem.
Com ha anat el cap de setmana? Curtet, no? Com sempre?
Curtet.
És que no te n'adones. com diu la cançó, no te n'adones. Ja s'ha passat. Doncs això, ja estem a dilluns.
Exactament.
Tenim ja, tota ja la setmana bonica
avui,
per poder fer coses.
Avui he vist una notícia...
Ah, explica.
A 3CAT, a la televisió, que parlava d'un tema recurrent que parlem nosaltres, de totes les nostres platges, ara que s'acosten, i per la temporada forta, per dir-ho d'alguna manera, i parlaven exactament que moltes platges estan... en perill de desaparèixer si no decreixem o si no traiem primeres línies de mar, cosa que també hem explicat milions de vegades en aquest programa.
I espera't que continuarem fent-ho per los siglos de los siglos.
Amén.
Doncs això mateix. Perquè a més, jo crec que ara per ara molts estudis ho diuen, ho comenten, però la part pràctica...
La tenim suspesa,
la part pràctica.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, ja ho sabeu, una mica així de dilluns, i això que comentàveu ara, doncs bé, això aquí i baix al Delta ja ho sabem de fa molt, que la teoria tothom se la sap, però aplicar-ho costa, i més aquí que mos estem enfonsant, però bueno, mira...
Ens enfonsarem i no passa res.
Sí, sí, mira.
Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs prop de bé, per aquí L'Escala. Sí, és veritat, avui és el dia aquell, el dia 15, que comença tot. Almenys aquí, eh? Comença servei de platja, salvament, socorrisme... una cosa important, que és el tema de pagar la zona blava. Avui també és el dia oficial, el dia mundial de les zones blaves.
Sí, aquí a Tarragona és el Dia Mundial de les Zones Blaves cada dia, eh? Vull dir que no comença el dia 15, pots estar tranquil.
Vale, doncs aleshores agafem el carro i cap a Tarragona, ja està.
Exactament. Anem a saludar a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs avui no gaire bé, la veritat que m'he despertat amb un mal de cap d'aquells que se't fiquen i no marxen en tot el matí, o sigui que estic una mica així, però bueno...
Ho traurem, ho sorarem.
Sí, també ens en sortirem d'això. Però bueno, i això que deia el Sergi ara de les zones blaves, mira, ara m'ha creat una nova preocupació, perquè aquí a Vilanova jo no tinc gaire controlat quan comença, però deu ser ja també, ho haurem de mirar.
Doncs mira, ja perds el temps, com hagis aparcat el cotxe i hagi començat avui, tindràs un regalet. I anem a saludar l'Oriol Leodis, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, bona tarda a tothom. Bé, doncs mira, de dilluns, bé, zones blaves aquí a Arenys també sabem el que són, i les tenim tot l'any, o sigui que no...
Benvingut.
Tranquils amb això, cap problema.
Has anat a la platja aquest cap de setmana, avui m'he despertat pensant en això.
Ah, t'has despertat pensant en mi, Natja?
Superbonic, eh?
Home, carai, i mira, m'agrada. No hi he anat perquè jo visc a Calella i estem de festa major petita. La setmana passada en vam parlar, aquí en el programa, i hem tingut gegants, hem tingut bestiari de foc, hem tingut moltes històries que hem hagut d'estar al carrer, i seguim, perquè avui hi ha els sopars al carrer, demà també és el dia central de la festa, o sigui que aquest cap de setmana malament per anar a mar, el que ve.
Visca la festa major, tot i això.
Visca.
Vinga, va, deixem-ho aquí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que el canvi climàtic i la sobrepoblació de la tonyina i la variabilitat de preus, principals reptes del peix blau, Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, hi ha hagut una taula rodona aquí a l'Escala titulada com el futur del peix blau, organitzada per premsa ibèrica, pel grup de premsa ibèrica, i ha situat, evidentment, el canvi climàtic, la manca de relleu generacional, la política comunitària o la variabilitat dels preus com a principals reptes per la pesca d'encerclament, la de peix blau. La superpoblació de la tonyina també ha estat un dels temes destacats de la jornada, no només per la seva condició de predadora, sinó per les destrosses que causen les xarxes quan queden atrapades. Si bé cerca enguany s'ha obert la porta a la venda d'una part de les tonyines capturades accidentalment, la Generalitat ha expressat la voluntat que els pescadors de peix blau comptin amb una assignació pròpia. Escoltem, escoltem els talls de la Itziar, la directora general de Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Bueno, nosaltres allò que reclamem és que hi hagi, s'ha permès una pesca accidental general per totes les modalitats i tots els caladors espanyols, i nosaltres volem que es reconegui el peix blau de petit pelàgic com el, un dels principals afectats per la sobrepoblació de tonyina, i per tant que tinguin d'aquesta assignació una assignació dirigida d'alguna manera més preservada, i que a més aquesta assignació estigui territorialitzada per garantir que a Catalunya, que estem al, més al nord d'on hi ha la migració de la tonyina, es puguin, puguin gaudir d'aquesta pesca accidental.
Hem escoltat Itziar Sagarra, que abans no hem dit el cognom, i durant aquesta trobada s'han abordat aspectes com el futur de l'activitat pesquera i la seva sostenibilitat, així com la revalorització del peix blau a ulls del consumidor final. Per això, i la taula rodona ha comptat amb una alineació, podríem dir, d'honor. Itziar Sagarra, la directora general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Josep Lluís Sureda, que és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, Antoni Abat, el president de les Cofradies de Catalunya, Jordi Sabatí, Sabadí, propietari del Roser 2, i Joan Company, responsable del Servei de Pesca del ICATMAR. L'Escala ha estat escollida en liderar la pesca d'encerclament a Catalunya gràcies a l'autoregulació dels mateixos pescadors, que, segons s'han explicat, han permès mantenir en bona feina el calador. Escoltem Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Per tant, avui una jornada del tot integrada al nostre municipi, posar en valor també la feina que es fa des d'aquí a l'Escala, al ser el port de Catalunya que més peix blau doncs, desembarca, i que el sector també se senti recolzat per part de l'administració, que en aquest cas la Generalitat doncs, també acompanya a la pesca des del primer moment.
Segons les dades del 2025 d'ICATMAR, al port de l'Escala es van desembarcar més de 1.500 tones de peix blau, gairebé un 12% més respecte al període del 2022 al 24, i es van ingressar més de 2 milions d'euros. Una tendència que trenca amb la dinàmica general del sector a Catalunya, que ha registrat una baixada generalitzada del 30% de captures.
El francès Enzo Balanguer es proclama campió del Campionat d'Europa de la classe Moth.
Doncs sí, s'ha proclamat el flamant campió d'aquesta modalitat disputada a l'Escala de dimarts a la dissabte. Balanguer, que ha guanyat 8 de les 11 proves disputades, ha revalidat el títol europeu que ja va guanyar l'any passat al llac de Garda, al llac italià. Aquest cop ha estat el millor aquí, a la Mar d'Empúries. Dimarts i dijous, els 37 regatistes participants no van poder competir per manca de vent. Pel que fa als regatistes locals, Gerard Marín ha quedat 13. La millor posició ha estat a la 6a prova, on va assolir la 6a posició. I Marc Verdaguer ha quedat 18è. Dissabte, el darrer dia de competició, un centenar de persones van salpar amb el vaixell del creuer Mare Nostrum per seguir de ben de prop tota aquesta competició. Els millors regatistes del continent s'acomiaden, doncs, del Mar d'Empúries amb una mirada posada al proper repte, deixant a casa nostra el record d'una setmana de vela inolvidable.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre ha obert el calendari de les seves festes de l'arròs, abocant els mètodes tradicionals del cultiu manual amb una nova edició de la festa de la plantada de l'arròs cel.
Sí, Marina, la finca de Bombita ha acollit una demostració dels treballs de preparació del planter i la col·locació de les garbes amb la voluntat de mantenir viva la identitat del Delta de l'Ebre. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Generació rere generació passen aquest valor per la sector primari, per l'arròs, i que aquí avui se conjuren moltíssimes coses. Se conjura l'artesania, se conjura les activitats tradicionals, se conjura no, el que és la plantada pròpiament de l'arròs, i tantes elements que caracteritzen a la gent del Delta, en aquest cas el cor del Delta, com és el Deltebre.
La diada ha comptat amb la participació del secretari general d'Interior i Seguretat Pública, Tomàs Carrió, qui ha destacat la vulnerabilitat del Delta davant el canvi climàtic i ha anunciat un reforç de la seguretat a la zona.
Implantarem el nou model de protecció civil en el territori amb un desplegament en el conjunt de Catalunya de prop de 450 persones més que estaran pròximes al territori ajudant els seus alcaldes i alcaldesses per assegurar que són capaços de reduir els efectes del canvi climàtic, com us deia, sobre aquests territoris vulnerables.
La festa ha servit per exposar les activitats tradicionals més fortament arrelades al Delta, com l'ofici del perxador i la navegació tradicional amb barquets per canals o la representació de de la duresa que patien els antics plantadors. Escoltem alguns dels participants.
Portem els barquets que nosaltres utilitzem per a la caça, els portem aquí i d'alguna manera les persones pues, veuen lo camp de vore caminant en este sol i això, pues, se senten un rato al barquet i ens fan quatre preguntes i anem dient coses de lo que és la vida del barquet.
I el que fem és, com he pogut comprovar d'aquí de fons, hem preparat el planter. El planter era per ser fer una zona més protegida de les aus o d'espècies que no el danyessin. Hem fet les garbes per a després repartir-les per tot el camp i després amb un cavall hem repartit les garbes i els plantadors ja s'han ficat a plantar a pota de gall, que es diu, que és amb una forma així amb ve baixa.
Després d'una multitudinària festa de la plantada, el cicle tradicional de l'arròs continuarà el proper mes de setembre en la festa de la sega.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha completat els treballs de neteja i retirada de residus al voltant de la zona esportiva i del camp de futbol municipal gràcies a una subvenció de 49.968,85 euros atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya a inicis d'any.
L'actuació ha permès eliminar bona part dels abocaments incontrolats acumulats durant anys en aquest sector, una problemàtica històrica que afectava la imatge, la seguretat i la qualitat ambiental de l'espai. Els treballs han inclòs la recollida selectiva, la retirada de deixalles i la seva gestió adequada. Aquesta intervenció ha contribuït a recuperar un entorn molt proper a les instal·lacions esportives, utilitzat diàriament per veïns i esportistes, i ha suposat una millora destacada en la salubritat, la seguretat i l'aspecte paisatgístic de la zona. Tot i que la subvenció ja s'ha executat íntegrament i s'ha actuat sobre els punts més afectats, encara hi ha espais amb presència de residus. Per això, el consistori ha anunciat que continuarà les tasques de neteja amb recursos propis de manera progressiva. Finalment, des de l'Ajuntament es fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir els espais en bon estat, recordant la importància d'utilitzar els serveis municipals de recollida i la deixalleria autoritzada.
Anem fins les costes del Garraf. Una de les cites destacades a la comarca aquest cap de setmana i també multitudinària ha estat la Sitges Pride, que ha celebrat la seva 15a edició, convertida en tot un referent internacional de la diversitat, Carla.
Sí, aquesta cita anual que reivindica el col·lectiu LGTBI enguany ha posat l'accent en més activitats socials i culturals, reforçant la dimensió comunitària, educativa i inclusiva de la celebració. El plat fort de la Pride ha estat la desfilada de l'Orgull, que ahir diumenge va omplir el passeig de la Ribera de Carrosses. Una rua de 3 quilòmetres de color i un missatge d'inclusió que va més enllà de la bandera irisada. És l'únic orgull d'Europa que ofereix un programa de 5 dies de concerts i actes gratuïts a l'aire lliure al costat del mar. Està considerat com un dels 5 millors esdeveniments LGTBI del món i alhora una cita que reforça el compromís de Sitges amb el turisme gai. Hotels i apartaments han fregat el ple, generant un gran impacte econòmic també en la restauració de la vila. La desfilada ha comptat amb la participació de més de 2.000 persones i gairebé una vintena de carrosses que han posat música, llum i color a una jornada que ha servit com a colofó de 5 dies de celebració. Durant la Pride, el passeig ha estat l'epicentre de la festivitat amb actuacions musicals i shows que han volgut retre homenatge a artistes consagrats com Lady Gaga, Cher, ABBA, Amy Winehouse, Shakira o Ricky Martin. També ha comptat amb espectacles en directe de diferents drag queens ben reconegudes.
A Vilanova ja es coneix la imatge de la Festa Major d'enguany, una obra col·lectiva que s'ha presentat aquest cap de setmana.
Sí, és obra de Núria Fortuny i la imatge de la lluna del Vall de la Lluna en un cova de la Cercavila de l'Imaginari és l'element central del cartell, en un cel sobre la silueta urbana de la ciutat. Al voltant s'hi poden veure diferents balls populars de la Festa Major vilanovina. El primer cap de setmana de maig, els Pabordes ja van fer un avançament de la imatge gràfica de la Festa Major, amb un disseny de 4 estudiants de l'EMAIT, l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova. Ara s'ha completat del tot el cartell que acompanyarà aquest any la Festa Major de la capital del Garraf. La presentació del cartell i productes oficials de la Festa Major ha comptat, a més, amb la participació de la companyia vilanovina Els Quatre Gats.
fem aturada a les costes del Maresme. Proactiva ha iniciat el servei de vigilància i salvament marítim a les platges d'Arenys de Mar aquest cap de setmana. La novetat més destacada per aquest estiu és l'ampliació horària durant els mesos de juliol i agost, en què el servei serà de 9 hores diàries, Oriol.
Doncs sí, Marina, durant aquest mes de juny, Proactiva fa la vigilància els caps de setmana i el dia de Sant Joan. Ja a partir del mes de juliol s'ampliarà el servei fins al 31 d'agost, des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, 2 hores més que l'any passat. Així ho ha detallat un dels tècnics de l'àrea de Medi Ambient, Ricard Argemí.
A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havien 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot.
Això sí, l'horari serà més reduït els caps de setmana, de juny i de setembre. Serà entre 11:15 i 17:45 de la tarda. La vigilància s'allargarà fins al dia 13 de setembre. Amb la posada en marxa del servei de vigilància a les platges, es preveu que pròximament es col·loquin també les plataformes flotants, tant al Cavalló com a la Picòrdia, a finals de mes. Així mateix, aquests dies ja s'està fent la neteja intensiva de les platges per part de l'àrea de Medi Ambient. Paral·lelament, l'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat les analítiques quinzenals de la qualitat de l'aigua a les platges. L'analítica feta per aquests primers dies de juny determina que l'aigua del Cavalló, de la Picòrdia i de la Musclera, que són les tres platges d'Arenys, es troba en un estat excel·lent.
SOS Animals Catalunya ha denunciat públicament l'aparició d'un gall malferit a Mataró que, segons l'entitat animalista, presentava un estat físic lamentable i ferides greus que fan tema que pogués haver estat utilitzat en lluites il·legals de galls.
Exacte, l'animal va ser localitzat per uns veïns a la Ronda President Tarradellas de Mataró, en una zona situada al límit de la trama urbana de la capital del Maresme, a tocar de l'entorn del Sorrall i del barri de Cerdanyola, on també hi ha alguns assentaments. L'entitat ha explicat que van ser uns veïns els que van alertar del cas i van recollir el gall, que es trobava al carrer, ferit, espantat i lluitant per sobreviure. En el seu comunicat, SOS Animals Catalunya assegura que l'aspecte de l'animal fa sospitar que podria haver estat víctima de maltractament animal o haver estat utilitzat en baralles, una pràctica prohibida i associada a sovint a apostes clandestines. El relat de l'entitat concorda amb el dels Mossos d'Esquadra, que van ser el cos policial que va intervenir. El gall va ser localitzat cap a 3:15 de la nit a l'alçada del número 66 d'aquell vial i des del cos es van fer gestions amb l'hospital veterinari per traslladar-hi l'animal, que presentava lesions greus. Mossos assegura no disposar d'informació referent a possibles baralles a la zona. L'entitat també ha demanat la col·laboració ciutadana per intentar aclarir l'origen del cas. En concret, reclama que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre aquest gall o possibles pràctiques de baralles de galls a Mataró es posi en contacte amb les autoritats competents. Les lluites il·legals de galls són una pràctica clandestina associada habitualment al maltractament animal, a les apostes il·legals i, en alguns casos, a altres economies delictives. Aquí a Catalunya no és un fenomen que s'hagi erradicat. En els darrers anys s'han detectat i desmantellat granges i xarxes dedicades a criar, entrenar i motivar galls per fer-los combatre. Com, per exemple, a Mollet, on es van localitzar 211 aus preparades per a baralles, o a Sant Joan d'Espí, 75 galls i 30 gallines intervingudes en una granja il·legal. També s'han investigat estructures més complexes amb espais preparats per a combats clandestins i capacitat per a desenes d'assistents on les baralles podien moure diners en apostes.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que les altes temperatures d'aquests dies i la falta de pluja han estressat el bosc i ja comencem aquesta segona quinzena de juny amb un elevat risc d'incendis forestals. I, de fet, deixem enrere un cap de setmana en què els agents rurals han alertat davant l'elevat risc d'incendi que ha afectat una trentena de municipis, també a les nostres comarques i a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. Si bé a les nostres comarques no s'ha produït cap incendi, els bombers ja han hagut d'actuar amb mitjans terrestres i aeris en 4 incendis al cap de setmana, com el de Cervià de les Garrigues, ja estabilitzat, o el de Pons a la Noguera. El sotsinspector dels bombers, Martí Rosell, diu que aquest inici de campanya ja marca una tendència que també han vist en altres temporades forestals.
un inici de campanya com podria ser un altre. Si la cosa continua igual, doncs està marcant la tendència. Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis que el que havia fet les setmanes anteriors.
Aquest dilluns les temperatures han donat una petita treva, però el bosc demana a crits que plogui. I acabem el nostre repàs informatiu explicant que la Vibrieta de Tarragona celebra aquest estiu el seu 20è aniversari amb una samarreta commemorativa dissenyada pel tarragoní Isma Martínez. La rèplica infantil de la Víbria va ser creada el 2006 per la colla de Diables Vora Mar Víbria amb l'objectiu d'apropar la cultura popular als més petits. Per commemorar aquestes dues dècades d'història, la colla ha organitzat diversos actes especials. El principal serà el 12 de juliol, durant les festes de Mare de Déu del Carme, amb un correfoc que reunirà diferents bèsties de foc, entre elles el boc de Vandellòs, present també a l'estrena de la Vibrieta. La celebració continuarà el 13 de setembre en el mar de Santa Tecla amb una mostra de foc infantil. La samarreta commemorativa es podrà adquirir als estands de les festes. Del temps al trànsit, primer de tot anem al temps. Volem saber com serà, quin serà el temps a la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació completament plàcida, tranquil·la i una bassa d'oli gairebé a tota la costa al llarg del que queda d'aquest dilluns. Estarem parlant de vents febles, dominant de sud, una miqueta més de xaloc al delta de l'Ebre, també un palet de tramuntana que hi havia aquest matí a la Costa Brava que està girant cap a sud. Per tant, si de cas un palet més de remenada marítima en aquesta zona del nord de la Costa Brava, especialment al voltant del Cap de Creus. De moment, aquesta tarda, amb marejol en general, com dèiem, un cel força destapat i les tempestes quedaran lluny de la costa. I encara més el dimarts, que serà una jornada completament neta, transparent, només algun núvolet prim per decorar el cel i prou, i el vent que una altra vegada serà feble al matí, dominant el terral, o si de cas un palet una altra vegada de tramuntana cremadora a l'Alt Empordà, amb temperatures molt elevades al matí. Durant la tarda, a tot arreu, una altra vegada, el vent girarà cap a sud, però sempre amb bones condicions per la navegació. N'estem pendents a la xarxa.
I ara sí, del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs a banda de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes, que alguns trams, la veritat és que van carregats, volem repassar la incidència més important. És un accident que s'ha produït a la C-58, a l'autopista del Vallès, al tram de Barberà del Vallès a Badia. Doncs bé, tenim l'autopista tallada del tot en sentit nord, és a dir, en sentit Sabadell-Terrassa. Hi ha cua de més de 2-3 quilòmetres, ja des de Ripollet, una cua que anirà a més. Per tant, tingueu present aquest fet amb molta prudència. Autopista C-58, la del Vallès, ara mateix tallada a l'altura de Barberà del Vallès, i en sentit nord, en sentit Sabadell-Terrassa, a causa d'aquest accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Fer la primera parada a les costes del Maresme. Avui parlarem de guanyar-se la vida a la mar, tal com ho van fer immigrants francesos que als segles XVI i XVII van marxar de França cap al Maresme i es van fer pescadors. Ho ha estudiat i analitzat Alexandra Capdevila, i amb ella mateixa hi podrem parlar uns minuts, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí a l'Arran de Mar volem seguir parlant d'aquestes comunicacions que s'han fet en aquestes jornades de l'Arxiu Comarcal del Maresme, unes jornades fetes a Sant Pol parlant de la pesca al Maresme, i avui parlarem d'una comunicació anomenada Guanyar-se la vida a la mar, immigrants francesos pescadors al Maresme. Estem parlant dels segles XVI i XVII, i això ho parlarem amb l'autora d'aquesta comunicació, Alexandra Capdevila. Alexandra, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Alexandra, fem una mica cinc cèntims, d'exactament, doncs, quin és aquest estudi o què és el que has volgut copsar al voltant d'això, d'immigrants francesos pescadors a la comarca del Maresme.
Bé, doncs, per qui coneixen una mica, durant el segle XVI i XVII, Catalunya i el Maresme no es va escapar, va rebre una gran allau migratòria procedent del Regne de França. Fonamentalment es diuen que occitans, perquè provenen de la zona que coneixem com a Occitània. I molts, majoritàriament, en el cas del Maresme, es van guanyar la vida conreant la terra i també com a mestres de casa. Mm-hmm. Això també és extrapolable a la resta de Catalunya. El que passa que el Maresme té la singularitat d'acabar-la del monocultiu vitivinícola, i ells van ser els que van, podríem dir, doncs, els vasos executors, els que van transformar les terres, armes i cerealícoles en vinyes, aquelles tasques més feixugues. Mm-hmm. Però, en canvi, no havia estat tan estudiat el tema de la seva contribució com a pescadors. Certament, la proporció d'aquests immigrants dedicats al món de la pesca és molt residual, però el propòsit de la comunicació era precisament posar en relleu el fet que hi ha dins d'aquesta onada migratòria un perfil professional més singular, que es va guanyar la vida en el món de la pesca. Es tractava d'esbrinar en quines localitats trobàvem més presència de pescadors, d'on provenien, és a dir, si provenien de bisbats costaners o bé de l'interior del Regne de França, com acostumaven a procedir majoritàriament tots els immigrants que van arribar a terres catalanes. I també un altre aspecte distintiu, i és el fet de que on van aprendre l'ofici, és a dir, si ja eren pescadors en els seus llocs d'origen, o bé, doncs, si van aprendre l'ofici, doncs, quan van arribar al Maresme.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, una bona investigació. Amb quin resultat, Alexandre? És a dir, després d'analitzar tot plegat, d'on venien aquests pescadors? Eren ja pescadors, en sabien? És a dir, quin ha estat el resultat de tot plegat?
Bé, doncs el resultat és que, és una, com comentava abans, és a dir, la seva presència és molt residual. Podríem dir que en valors percentuals, doncs, no arriben ni al 2% del conjunt d'immigrants francesos que van arribar al Maresme. És a dir, es van dedicar al col·lectiu d'immigrants francesos que va arribar al Maresme i es va guanyar la vida al món de la pesca. Va ser molt marginal i molt residual. Ara bé, l'atractiu ve en el sentit de que no es van distribuir de manera uniforme al conjunt de la comarca, és a dir, a tallar, per exemple, doncs un de cada 10 francesos es van dedicar al món de la pesca, és a dir, un contrast respecte al que deia abans, que no van arribar al 2% del conjunt dels francesos de la comarca, però també, doncs, a Sant Cebrià de Vallalta, a Premià o a Alella, és a dir, es trobem en localitats molt concretes. I, per altra banda, hem de pensar que Premià, estem parlant és a dir, que Premià tenia la seva vessant marítima, és a dir, el desdoblament de Premià de Mar i Premià de Dalt, això és més proper als nostres temps. Al segle XVI i al segle XVII encara tenim, doncs, la Sant Cebrià de Vallalta i Premià, que aglutina el Premià i Premià de Mar, igual que també és el cas de Vilassar, que hi ha Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils junts. Mm-hmm. Doncs el que comentava, és a dir, localitats en què detectem una major presència de pescadors i que fonamentalment provenen de bisbats a l'interior. Per tant, això el que ens obliga a pensar, i a més tenim altra documentació que s'ha fet conèixer quina edat tenien quan van arribar a terres catalanes, i per tant era una edat, tenia aproximadament entre 17 i 18 anys, per tant és possible que ja tingués unes nocions prèvies de la feina que exercien els seus llocs d'origen, i tenint en compte que fonamentalment provenien de bisbats de l'interior, el que fa pensar és que eren una mà d'obra no especialitzada i que quan van arribar es van guanyar la vida en aquells sectors econòmics en què hi havia major demanda. I precisament, doncs, sabem que a Tallà, doncs, a Alella, a l'àmbit de la pesca era molt important, i ells, doncs, es van introduir-se allà on hi havia una demanda de mà d'obra. Però tècniques no les van aportar. En tot cas, doncs, és el que van fer, va ser arrelar, integrar-se i ocupar-se allà, com deia, on hi havia més demanda de mà d'obra.
I tots aquests immigrants francesos que van baixar cap a Catalunya aquest segle XVI i XVII, per quin motiu es va produir aquesta immigració considerable que va venir cap aquí i que ara has estudiat?
Doncs fonamentalment, en el cas del Regne de França, coetàniament estaven patint les vestalls de les guerres de religió. Uh-huh. Llavors és una guerra civil que va enfrontar els catòlics i els hugonots, i en determinades zones on procedien aquests immigrants, les noves Pirineus, Prepirineus, el Llenguadoc, van patir doncs les conseqüències d'aquesta guerra fratricida, en què tan bon punt passaven les tropes dels hugonots, que són els protestants francesos, com els catòlics. Això va provocar doncs la destrucció del patrimoni, però també la violència, misèria, propagació de malalties, el risc que poguessin ser creats a files, una elevada fiscalitat, però també que majoritàriament els pescadors que ens arriben al Maresme són fonamentalment de les zones Pirineus i Prepirineus. Aquesta és una zona molt pobra, és a dir, hi ha un desequilibri crònic entre població i recursos, i això els aboca a haver-se de buscar la vida, i que qualsevol inclemència del temps, qualsevol mala collita, etc., alteri aquest fràgil equilibri, i molts doncs emprenguin el camí de la migració per buscar-se la vida. I paral·lelament a Catalunya, doncs a Catalunya i al Maresme, uh-huh. Doncs venim d'una època, després de l'impacte de la crisi de baixada mitjana, que això va delmar notablement la població catalana, això que va provocar és que hi hagués una gran demanda de mà d'obra. És a dir, hi ha historiadors que parlen que el segle VII és un món per omplir, perquè a causa de les pestes doncs emergeixen les mas urbanes d'aquells masos que havien quedat abandonats, hi ha una demanda de mà d'obra, hi ha un desequilibri entre oferta i demanda, i fa que els sous siguin econòmicament atractius. Més enllà també les afinitats culturals i lingüístiques, és a dir, hi ha uns lligams molt que ja remunten a l'època de la conquesta del segle XII, del segle XIII, que hi ha aquests Occitània, ja està documentat, occitans que venen que participen en la conquesta de Tortosa i de Balaguer. Per tant, les afinitats lingüístiques, parlen una llengua molt similar, els rumiatges, també l'arrelament d'aquestes peregrinacions, el culte a la Maria de Montserrat està molt arrelat en determinades zones d'Occitània. Això explica doncs que, en definitiva, anar-se'n cap a Catalunya, migrar cap al sud, doncs era una terra que sabien que serien ben acollits, perquè hi havia unes afinitats, és a dir, hi havia una similitud idiomàtica i no hi hauria problemes d'integració.
I per què, Alexandra, estudies aquest capítol concret de la història? És a dir, quin és el punt o allò que fa que tinguis interès en aquest període històric i en aquesta immigració, concretament francesa, cap aquí?
Doncs bàsicament perquè estem a l'època del rei Sol, és a dir, d'aquesta època esplendorosa del Regne de França, de l'absolutisme, l'època també en què hi ha aquestes guerres contínues entre la monarquia hispànica i el Regne de França. I sobta doncs que França, que hi ha una superpotència, doncs bona part dels seus habitants marxessin massivament cap al sud, cap a terres meridionals, perquè està documentat tant a Catalunya com també a altres punts de la península, altres punts de Castella, Madrid, Aragó, València, etc. I a més, un aspecte que em va quedar atenció, ja fa temps que ho estic estudiant, hi ha un estudi meu que ho ha donat amb el Premi Luro, que analitza la immigració francesa i parla de quan la terra promesa era el sud. Doncs precisament és això, és a dir, per aquests immigrants el sud era el seu Eldorado, el seu Perú, és un moment, un lloc d'oportunitats per prosperar econòmicament. I en aquest cas doncs em fixava en aquest perfil perquè fonamentalment, com deia, ens centrem més amb els mestres de casa, constructors, i també amb els pagesos, els bassers de jornalers, i en canvi els pescadors passen una mica més desapercebuts. I també l'atractiu que té és que precisament alguns d'aquests pescadors van donar lloc a nissagues rellevants, que profundament arrelades a la comarca, és el cas dels Maristany o els Millet, és a dir, el fundador de l'Orfeó Català precisament descendeix d'un immigrant francès pescador que es va establir a Tallà. I també doncs el Roser, és a dir, són cognoms molt arrelats a la zona de Baix Maresme i que precisament doncs procedeixen de pescadors occitans.
I per saber tot això, per documentar-te, per fer aquesta comunicació, quins documents has hagut de consultar o on has hagut d'anar per trobar tota la informació?
Doncs fonamentalment llibres parroquials, és a dir, a partir del Concili de Trento, mitjan segle XVII, podem consultar els llibres parroquials, En aquest cas he consultat fonamentalment llibres de matrimonis, que el que ens mostra és aquella població que s'integra perquè es casa, i per tant és un indicador claríssim que s'integra i arrela al territori perquè es casa amb una noia de la localitat. També els llibres de defuncions, que en aquest cas acostumen a sortir referenciats, com a, etiquetats com a oriunds a Reina de França, especialment a l'àrea del Maresme, aquells immigrants que estan desarrelats, perquè tan bon punt es casaven, almenys aquesta és una peculiaritat del Maresme, el rector ja no els anotava com a oriunds a Reina de França, només sortien com, en els llibres de funcions com a estrangers, com a forans, aquells que eren solters. Uh-huh. I per altra banda també la matrícula 1637, que és aquell cens elaborat al mar de les hostilitats entre França i la monarquia hispànica de la Guerra dels 30 anys, en què es va establir l'obligatorietat d'elaborar un cens que recollís tota la població d'origen francès establerta allà de la costa catalana, és a dir, des de Salses fins a Tortosa. Uh-huh. I és un cens que és extremadament minuciós, perquè t'indica l'edat que tenien, quants anys fa que resideixen a Catalunya, a quina edat tenien quan van arribar, si estan casats o no, si tenen béns o no. És a dir, és una mica una descripció molt acurada d'una fotografia d'aquell moment en concret. I després també les dispenses i els expedients d'informació matrimonials, que també són aquella paperassa que havien de fer per casar-se aquells que procedien d'un bisbat diferent. Perquè aquest col·lectiu d'immigrants van estar en el punt de mira pel fet que poguessin cometre el delicte de bigàmia, és a dir, la distància ho afavoreix, uh-huh. I també el fet que, com he comentat abans, s'havia produït l'escat de les guerres de la religió a França, hi havia el perill i el temor que poguessin propagar el pensament hugonot.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, Alexandra, quina feinada, però també que interessant, perquè ens has descobert tot un món, un període històric que desconeixia, certament, i amb aquesta part concreta, aquesta immigració francesa, el que passava a França, el que van poder fer aquí aquests immigrants, Déu-n'hi-do estudiar-ho, Déu-n'hi-do la feinada,
Bueno, això t'ho dirà tothom, Tots els que hem participat a les comunicacions són temes que ens agraden molt, i per tant, doncs, quan és un tema que t'agrada ja aprofundeixes, és el que té la investigació. Mm,
sí, sí, sens dubte, no? I a més, quan té un bon resultat com aquest, doncs s'agraeix poder-ho explicar i es veu que gaudeixes molt explicant-ho, és veritat que quan una cosa t'agrada doncs disfrutes molt parlant-ne. Jo crec que, Alexandra, que això no ho pots negar,
Sí, suposo que se'l nota. Moltes gràcies.
Perfecte, doncs, hem conegut avui aquest període, aquest segle XVI i XVII, amb aquests immigrants francesos que van venir cap a Catalunya, cap a la comarca del Maresme. Uns quants van ser pescadors, i d'això tractava aquesta comunicació, i avui n'hem volgut parlar amb qui l'ha fet, amb l'Alexandra Capdevila, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Alexandra, moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de colors. La meva vida és la meva sort.
Què més vull?
Deixar-te abandonada, vida meva, estimada. Potser em van guanyar els errors, potser em va guanyar el seu cos. Sóc feliç altra vegada, perquè em surts per la mirada. I he perdut la por a la por. La meva vida és la meva sort. La meva vida és la meva sort.
Què més vull?
ara fins a les costes del Garraf perquè les festes de Sant Pere de Vilanova ja han arrencat oficialment aquest cap de setmana amb la lectura del pregó d'enguany i la inauguració d'una exposició sobre la transformació urbanística del barri de Mar, Carla.
Sí, el divendres concretament es van inaugurar les festes de Sant Pere 2026. Ja fa dies que hem estat visquent alguns actes previs, però ara sí que sí, ja han començat els actes oficials per les festes en honor al patró de pescadors i mariners, que s'allargaran fins al proper 5 de juliol. L'acte de divendres que ha obert la porta del programa oficial és, com no pot ser d'una altra manera, la lectura del pregó de les festes, que enguany ha anat a càrrec de l'escriptor Antoni Moner Jordà, un dels més grans referents de la ciència-ficció en llengua catalana i que està establert a Vilanova des de fa més de 40 anys i amb un fortíssims vincles amb la ciutat. Amb el títol Sant Pere, un dels nostres al pregó portava de tot. Humor, sàtira, vinagre, surrealisme i, sobretot, molt i molt amor pel mar i per la tradició marinera. Però bé, el divendres mateix vam ser a la sala d'actes del Pòsit de Pescadors per viure-ho en directe i, òbviament, per parlar amb el protagonista del dia, l'Antoni Moner Jordà.
Què significa per tu que t'hagin permès, t'hagin donat aquest honor de ser el pregoner de les festes de Sant Pere?
Ui, doncs, mira, com m'ho van proposar, gairebé no m'ho creia, perquè, ostres, és... Ho trobo molt gros, això de... Jo, clar, vaig venir aquí a Vilanova, les primeres coses que m'ha cridat l'atenció, la festa major, però això de Sant Pere, molt, i que era diferent en aquell moment, fa 40 anys, però que realment entrar al món dels pescadors i això és... fa molt respecte, no? I realment molt honorat i molt il·lusionat i mira, he mirat de veure si quedava una miqueta bé, quedava a l'altura del que es demana.
Ha quedat, així ja t'ho dic jo, que ha quedat. Llavors, sobretot la importància que té, no?, com a fill acollit de Vilanova, sí. Podríem dir, sí. Que poder formar part d'una festa tan nostrada, no?, com és sí. Les festes de Sant Pere, sí. Això també és important, no?
Sí, de fet, per això que és una cosa que veus i clar, veus tot el món que hi ha al darrere, que és això, la cultura dels pescadors, tot el, i la cosa popular d'aquí, cosa de tants i tants anys, i veure que, clar, dels primers anys allò anava al bateig del mar, allò ficar-te a la barca, quan, poder anar amb la barca de pescadors per voltar també feia molta il·lusió, no? I ara veure't això, que estàs incitant d'alguna manera, doncs, ah, és una cosa que no me l'acabo, molt agraït.
No sé si em pots explicar una mica sobre què anava el pregó, perquè no hagi estat aquí avui que pugui saber de què es parla, perquè ha sigut molt original, com deia.
De fet, la idea venia... vaig inventar-me el títol, perquè em van dir digue'n un nom ràpid, i després vaig pensar, a veure, què hi poses aquí, què dius, no? Però llavors, sobretot m'hi he basat. Hi ha un... A mi la cançó italiana dels anys 60 m'agrada molt. Hi ha un cantant que es diu Sergio Endrigo, que té una cançó que es diu San Firmino, i que és una cançó que parla de Sant Fermí, patró d'un poble, i que això, que el treuen un dia a l'any a passejar, el volten i el tornen a l'altar, es queda 364 dies morint-se de fàstic, i mentre volta tothom li va demanant coses i exigint-li, no? Llavors, a partir d'aquest argument, pensat, a veure què pots fer. Ell ho fa en 3 minuts, i ho he fet en 3 quarts d'hora. O sigui que havies d'omplir-ho, això, no? Però era a partir d'aquesta idea, de dir, això, el sant quan surt a fora al carrer, que el contrast que deu ser de passar-se tot el dia tancat a la seva capella, no? I les contradiccions que li poden demanar dues coses alhora. Llavors, com s'ho fa?
I, escolta, també molt satíric i moltes idees d'aquesta, molta sàtira del que ens agrada aquí el Garraf, perquè ha repartit per tothom, ha repartit per Sitges, ha repartit per Vilafranca...
Sí, era el que es troba una mica... He fet, no es pot dir, però jo he escrit també algun sabó de carnaval, no? Llavors també entres una mica i m'agrada molt i connecto molt amb aquest sentit de l'humor de Vilanova, i aleshores, això, doncs, des de ficar-se amb els pobles del costat, que és la cosa que fa gràcia, competir una mica, i també els diferents estaments, també, fins i tot els pescadors, amb tot el respecte, però també fer-los quedar una mica malament, i els polítics, que hi tenim al cap de tot, també que hi surtin, una mica de riure's de nosaltres mateixos, que és el que es tracta.
Sí, perquè de fet hem vist l'alcalde, no?, que reia bastant quan has fet el comentari dels polítics. I res, per qui hagi de venir a viure les festes de Sant Pere aquest any, què els diries?
Home, que vinguin i que es deixin fer, perquè és que realment és allò que no tocava. Estan fent coses cada moment. O sigui, que es passegin pel port i ja trobaran incentius, trobaran un altre Sant Pere que està penjat aquí al balcó. O sigui que realment coses molt, molt màgiques que no passen enlloc més.
Bé, unes festes de Sant Pere que, com dèiem, s'allargaran fins al dia 5 de juliol, amb un programa farcit d'activitats que podeu consultar sencer a la web de l'Ajuntament de Vilanova. Però una d'aquestes propostes del programa és l'exposició Entre xarxes i ciment, transformació urbanística del barri de Mar. Un nom que deixa poc espai al dubte i que corre a càrrec de l'Arxiu Comarcal del Garraf, la directora del qual, Ingrid Gómez, ens va explicar una mica més de què va aquesta exposició durant la seva inauguració.
Doncs aquesta exposició, que s'emmarca en les festes de Sant Pere i en la Setmana Internacional dels Arxius, és un recull de diferents fotografies de fotògrafs que conservem als seus fons a l'Arxiu Comarcal. Hi ha fotografies de Ramon Falcó, d'Alfonso Foradada, de Rosa Maria Farriol, dels germans Bellmunt, de l'Enric Serrano, i aquesta mostra ens permet fer un recorregut visual per l'evolució del barri de Mar, de Vilanova, dels últims 50 anys. La idea d'aquesta exposició és poder posar en valor, d'una banda, doncs, la transformació urbanística del barri de Mar, que va passar de ser un barri, no?, lligat essencialment al tema mariner, amb tot el tema de l'evolució i la transformació urbanística que ens ha permès veure l'evolució com avui coneixem el barri. I en aquestes fotografies es pot veure, doncs, des de la construcció, la urbanització del passeig marítim, del Ribarroixes, com es fa l'edificació de diferents equipaments culturals importants per la ciutat i pel barri, les escoles, la transformació de la nova llotja, del port, una miqueta, doncs, aquest recull per el que suposa el barri de Mar al llarg d'aquests darrers 50 anys.
Veig que hi ha molta gent gran superficada ara mateix en les fotografies, senyalant, comentant, fins i tot amb algun nen explicant-li, mira, això era així, aquí hi havia això...
Sí, la veritat és que una de les funcions que tenim a l'arxiu, no?, en tant que garant de la memòria col·lectiva, és precisament després poder fer difusió de tot aquest material que nosaltres conservem, perquè la gent pugui reviure, pugui recordar-se, no?, d'aquests espais i d'aquests moments viscuts i fer-los coneixedors doncs, als seus fills, als seus nets. I en aquesta exposició ja m'he trobat, més d'una persona que m'ha dit, ostres, quina il·lusió, perquè es veu com era, no?, l'espai abans de l'edificació de casa meva, o quan va venir el Circo Americano i surten els elefants creuant el passeig marítim, la construcció de la piscina descoberta que hi havia al passeig del Carme. O sigui, és una exposició que també posa en valor, no?, el tema de l'evolució urbanística del barri de Mar, i permet a la gent de Vilanova i del barri recuperar, doncs, moments viscuts.
I d'aquests moments, què desdaries, potser?
D'aquesta exposició, clar, hi ha diferents fotografies que es mostren, no?, l'evolució de, per exemple, això del, ostres, el passeig de Ribarroixes, clar, el canvi que ha fet, no?, el tema del passeig marítim, clar, és que no té res a veure. Veure el Mas Carolina, no?, on tenia el Roig Toqués allà al Museu de Curiositats Marineres, envoltat ja dels altres edificis, o veure, no?, com aparcaven els cotxes en el tema del passeig marítim, que no hi havia la ordenació, no?, del trànsit com la coneixem avui en dia. Clar, la veritat és que és un moment de poder recollir imatges que fa 50 anys i que avui en dia, doncs, clar, l'espai s'ha transformat d'una manera bestial.
Perquè això t'anava a preguntar, de quin any a quin any van les fotografies?
Hi ha fotografies des de 1950 fins al 2000.
O sigui, fins fa res.
Sí, hi ha alguna que és dels anys 2000. Sí, també fins i tot, per exemple, d'aquesta mateixa sala on ens trobem, del Pòssit, doncs com era la façana, no?, abans de fer tota l'obra de transformació d'aquest equipament.
Cal destacar que totes les fotografies que formen part de l'exposició es poden adquirir a través de l'Arxiu Comarcal del Garraf, algo en el que el mateix arxiu ha volgut insistir molt durant la presentació. I s'ha de dir que hi ha fotografies absolutament al·lucinants, com la d'una caravana d'elefants creuant de dalt a baix el passeig marítim. Però bé, si en voleu saber el context, això sí, haureu de visitar l'exposició, que estarà oberta durant totes les festes de Sant Pere al Pòsit de Pescadors de Vilanova. No us ho perdeu!
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Eva Trias es postula com a primera alcaldessa de L'Escala. La